Bon dia, són les 8 en un divendres marcat per la boira a les primeres hores del dia. Divendres ja, tanquem una setmana més, també pràcticament, com aquell qui diu, tanquem el mes de setembre, ja a les portes del cap de setmana, i moment també per repassar tota l'actualitat del Baix Empordà en el Supermatí, el despertador del Baix Empordà, en el qual doncs avui destacarem que hi ha hagut almenys 88 sancions per consum excessiu d'aigua al Baix Empordà. També parlarem de malestar a Calonge i Sant Antoni pel sistema de recollida de residus. Parlarem de les ajudes de Palafrugell, en aquest cas pels afectats del terratrèmol del Marroc. O que demà a Palafrugell arriba el Marrameu, un festival que reivindica la cultura i la tradició. Evidentment, com que és divendres, també repassarem totes les prèvies esportives d'aquest cap de setmana i també tindrem dues entrevistes. Per un cantó parlarem del concert que farà el grup Porvó aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell i també l'actualitat de la Carbonera. Tot això i molt més serà el que tindrem en aquest matí de divendres 29 de setembre de l'any 2023. Abans, però, és moment de saludar a tot l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Avui, Falgassanyes, bon dia.
Bon dia.
Arnau Lara, bon dia.
Bon dia.
La Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ferran.
L'Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
La Carla Soló, bon dia.
Bon dia.
La Paula Brinés, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
I havent saludat a tot l'equip, és moment també de fer un cop d'ull a la situació que tenim en aquests instants pel que fa a les temperatures arreu dels municipis de la nostra comarca, ara mateix amb uns valors entre els 15 i 16 graus. Concretament, 15,2 a Torroella de Montgrí, també a la Tallada d'Empordà, 15,5 a la Bisbal, 15,8 a Palafrugell i pràcticament 17 a Castell d'Aro. Dit tot això, comencem amb el repàs dels titulars. Les 8 i 2 minuts, l'estiu acaba almenys amb 88 sancions per consum excessiu d'aigua al Baix Empordà. Carla Saló.
El municipi de la comarca que més sancions ha posat ha sigut Begú. Cal recordar que el consum d'aigua per persona era de 230 litres per dia.
Malestar a Calonge i Sant Antoni pel sistema de recollida de residus. Anna Romero.
Diversos veïns volen acabar amb el sistema de recollida porta a porta, implantat l'any 2019, en seguir veient les actituds incíviques per part d'alguns ciutadans que deixen residus que no pertoquen a contenidors de recollida.
I els càmpings gironins enregistren un augment d'ocupació fora de temporada que consolida la desestacionalització del sector.
En concret, el maig es va incrementar un 18% en relació al mateix període del 2022 i aquest setembre la demanda ha anat a l'alça, sobretot en turisme sènior francès i anglosaxó. Així ho ha revelat el sector durant la inauguració del 5è Congrés Giro Camping Pro, aquest dijous al Teatre Municipal de Lloret de Mar.
Torroella inicia les obres de remodelació de l'edifici de Can Castells. Paula Brinés.
Aquesta actuació s'inclou dins del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l'Estartit. A l'immoble s'hi ubicarà l'oficina de turisme, les àrees de promoció econòmica i comerç, els nous estudis de Ràdio Montgrí, així com l'entitat de dinamització comercial Montgrí Comerç.
I comença la campanya de doble vacunació contra la grip i la Covid-19 als centres de gent gran a les comarques gironines. Carla.
La primera fase de demarcació compta amb 7.740 dosis de vacunes contra el coronavirus. Salut administrarà dosi única independentment de les anteriors administrades, incloent-hi els que no han rebut cap dosi.
Palafrugell destina 3.000 euros per a reconstruir i ajudar la població afectada pels terratrèmols del Marroc. Falgassanyes.
El terratrèmol del 8 de setembre va deixar milers de morts i molts habitatges derruïts. La decisió s'ha pres a la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell. Altres entitats que en formen part també organitzen projectes paral·lels.
I dissabte arriba el Marrameu, un festival que reivindica la cultura i la tradició. De fet, l'associació Els Trompats organitzarà propostes culturals per reivindicar la cultura i la tradició catalana. Ràdio Palafrugell també hi emetrà en directe els podcasts Coses Xules i Palalovers amb una programació especial durant tot el dia. Josep Vallverdú rep la distinció de fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols, Mariona Fernández.
Vallverdú assistirà avui a les 6 a Sant Feliu per rebre el títol de fill adoptiu. Aquest nomenament va comptar amb la unanimitat de tots els grups municipals. Reconeix la figura de l'escriptor homenatjat, el qual va viure a Sant Feliu de Guíxols entre els anys 1949 i 1956, una etapa recordada per Vallverdú com a 7 anys pròxims en esdeveniments vitals i en maduració.
Crema totalment un cotxe a Calonge després d'un xoc amb la furgoneta, Arnau.
Un xoc entre dos vehicles ahir al matí va provocar que un d'ells acabés encès en flames. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar ferits.
I esclata un cable de llum al carrer Major de Sant Feliu, Maria.
En un primer moment només semblava que hi havia hagut un llampec i més tard s'ha sabut que havia petat un cable provocant una explosió en el quadre de llum, segons informa la policia local de Sant Feliu de Guíxols.
I Palamós serà referent de la cultura digital aquest cap de setmana amb una nova edició de la LAN Party, Paula.
Aquesta festa de la tecnologia cultural i lúdica es durà a terme aquest cap de setmana a la nau dels 50 metres. El públic interessat podrà gaudir gratuïtament de tornejos en xarxa de videojocs, exposicions retro, tallers i cursos, actuacions musicals en directe, conferències i xerrades, així com una ampla zona LAN on poder jugar i aprendre amb les noves tecnologies.
I més de 150 músics i cantaires celebraran l'obertura de la plaça del monestir de Sant Feliu, Maria Alzina.
A partir de les 6 de la tarda del 30 de setembre s'han programat diferents activitats per celebrar l'obertura de la plaça del monestir i l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. A banda de la música, la vetllada començarà amb un espectacle infantil de titelles gegants, les nòmades, d'Actua Produccions. I quan el sol comenci a desaparèixer, s'ha previst un espectacle de llum, foc i pirotècnia des de la Torre del Fum amb una encesa massiva de bengales.
Ja encetem el repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol i de la dura prova de foc que tindrà el Palamós al camp del Vic, a Sergi Villena.
Amb un sol punt en dues jornades, els blau i grocs es desplacen a l'estadi del Vic, un dels conjunts més potents de la categoria. Els osonencs han fet ple de punts fins al moment, amb 6 de 6, i comanden la classificació juntament amb Lloret i Europa B.
I també tindrem una nova jornada en el grup 1 de la segona catalana on, com cada setmana recordarem, també hi competeixen 4 equips de la comarca, no?
Això mateix, i aquest cap de setmana tots 4 juguen fora de casa. Dissabte, el Palafrugell visita la Vidrarenca, el Calonge juga al Camp del Fornells i l'Atlètic Bisbalenc viatja fins a Lloret. Per diumenge ens espera el Calaguidó Bellcaire.
I el Bisbal Bàsquet debuta aquest cap de setmana a la Lliga EVA.
Després de la brillant classificació per quarts de final de la Lliga Catalana EVA, que es disputaran el proper dia 12 d'octubre, l'equip bisbalenc inicia demà dissabte la temporada regular de Lliga i ho farà a Barcelona.
I sobre els equips de la ciutat de Girona, aquest cap de setmana el protagonisme principal se l'emporta el futbol i és que el millor Girona espera el Madrid.
El conjunt blanc i vermell no vol despertar del somni que està vivint en aquest començament de temporada. Líders en solitari, gràcies als gols de Dòvic i Eric García a Villarreal en la jornada intersetmanal, demà dissabte rebran el Madrid a Montilivi.
I pel que fa al bàsquet, destaca la disputa de la fase inicial de la Lliga Catalana Femenina per part de l'Espart Girona des d'avui divendres i fins diumenge. L'Uni Girona vol oblidar el mal començament de la Lliga Femenina aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell.
I és que la Lliga regular queda aparcada aquest cap de setmana, just quan s'ha jugat només una jornada, i la Federació Catalana de Bàsquet ha programat la fase final de la Lliga Catalana des d'avui divendres. La competició es jugarà en el format de final a 4 i avui divendres es disputen les semifinals. L'Uni Girona s'enfronta al Barça, mentre que el Cadí La Seu ho farà contra el Boet Mataró.
Són les 8 i 9 minuts, moment per conèixer la previsió del temps d'aquest cap de setmana. Tot plegat en un cap de setmana que posarem a punt i final al mes de setembre i amb unes temperatures més altes del que pertocaria. De fet, podem acabar el mes amb alguns rècords de temperatura màxima i un cap de setmana que es presenta amb calor diurna de ple estiu. Aquest divendres el sol tornarà a ser protagonista, exceptuant a primera hora del dia que, especialment a les zones enclotades, s'ha pogut formar alguns núvols baixos o bancs de boira, que també es trencaran i el temps assolellat s'acabarà imposant. Per tant, doncs, un ambient fresc al matí, però menys que a principi principis de setmana, quan ens llevàvem al Baix Empordà amb 10 o 11 graus de temperatura, i avui les mínimes se situen entre els 14 i els 16 graus. La màxima, que ahir va fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, avui pot superar els 30 de màxima. Demà dissabte, el sol i la temperatura encara serà més elevada. Al migdia farà calor de ple estiu amb temperatures màximes de 30-33 graus i això que tenim menys hores d'insolació amb una nit que es va allargant i que és la responsable de que pugui refrescar una mica més a la nit. El diumenge començarà l'octubre i l'octubre, que és el segon, és el que abans era el segon mes de tardor, però les condicions meteorològiques seran d'estiu, no canícules, però sí similars a un mes de juny o principis de juliol. I dit tot això, també és moment de sortir de les nostres fronteres. Perquè és moment de conèixer què és el que passa fora del Baix Empordà i per destacar en les qüestions polítiques la desunió d'Esquerra i Junts a l'hora de parlar amb el Partit dels Socialistes i Sumar per una investidura de Pedro Sánchez que, en aquest cas, ha tingut una notable excepció aquest dijous. De fet, pocs minuts abans que es tanqués el registre del Parlament, tots dos grups hi han entrat una resolució en què es conjuren per no donar suport a la investidura de Sánchez si no es compromet a treballar per fer efectives les condicions per la celebració del referèndum. De fet, des del PSOE i el PSC han dit que, doncs, amb aquests arguments no serà possible avançar. De fet, avui a un quart de 10 del matí arrencarà al Parlament la tercera i última sessió del debat de política general que va començar dimarts amb el discurs del president de la Generalitat. De fet, avui és el torn del debat i l'aprovació de les propostes de resolució, amb dues que se centren tota l'atenció, que en aquest cas és la d'Esquerra, Junts i la CUP a favor de l'amnistia i la que han pactat Esquerra i Junts, que us explicàvem que si Pedro Sánchez no es compromet al referèndum d'autodeterminació, no li donaran suport, amb aquests dos textos que es van aprovar ahir a última hora. I després de 6 mesos, avui entra en vigor la nova llei de benestar animal. Entre les principals novetats hi ha la prohibició de deixar el gos de més de 24 hores sol i l'enduriment de les sancions per maltractament. Pel que fa a l'obligatorietat, una assegurança de responsabilitat civil quedarà pendent encara de l'aprovació del reglament. De fet, el text de la llei exclou els gossos de caça i els de les altres activitats professionals i només tindrà efectes en les mascotes. L'objectiu de la llei és acabar amb el maltractament i l'abandonament zero dels animals. De fet, cal tenir en compte que, segons les xifres del Ministeri de Drets Socials, al voltant al llarg de l'any s'abandonen al voltant de 300.000 animals i se sacrifiquen prop de 100.000 animals sans a les gosseres. I, per altra banda, també s'ha conegut l'informe de Rodalies que indica que la incidència que va tenir lloc el dia 1 de maig, recordem, un incendi a les instal·lacions de DIF a Gavà, que en aquell moment es va dir que havia estat originat per un llamp, en aquest cas el Servei Meteorològic de Catalunya ja va indicar que aquell dia no hi havia hagut cap llamp a Gavà, doncs bé, els informes tècnics confirmen que no, que les causes no van ser un llamp, sinó el mal estat de les catenàries. Dit tot això, ara ja falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. És moment de fer el repàs de totes les notícies d'aquí, del Baix Empordà. L'estiu acaba amb almenys 88 sancions per consum excessiu d'aigua al Baix Empordà. El municipi que més sancions ha posat ha estat Begur. Carla, amplia'ns tots els detalls.
Aquest ha sigut un estiu marcat per l'estat d'alerta màxima per la sequera i les mesures que el govern va prendre abans de començar l'estiu per tal de fer front al consum excessiu d'aigua de la població. Entre les mesures anunciades el passat 19 de maig per fer front a la situació de sequera excepcional, destacava la limitació d'aigua en diferents casos, com l'ompliment de piscines sense sistema de recirculació d'aigua. Si la ciutadania no complia amb aquestes mesures adoptades, els ajuntaments tenien la potestat d'aplicar diverses sancions sobre aquells que infringissin el pla de sequera. A més, cal recordar que el consum d'aigua per persona era de 230 litres per dia. Begur ha sigut un dels municipis de la Costa Brava que ha posat més sancions, un total de 67 segons fonts de l'Ajuntament. L'altre municipi del Baix Empordà que ha multat per consum excessiu d'aigua ha estat Palafrugell, amb un total de 21 sancions al llarg de l'estiu. Segons fonts de l'Ajuntament consultades per Ràdio Capital, una de les sancions va ser a la supermercat Aldi i una un altre a l'estació de servei Serviol. A Santa Cristina d'Aro, la Bisbal, Calonge i Sant Antoni no hi ha hagut sancions, mentre que a Palamós i Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró no hi ha hagut sancions, però sí advertències. Juli Fernández, alcalde de Palafrugell, assegura que els expedients s'estan duent a terme i que el govern de Palafrugell segueix treballant pel compliment estricte del pla de sequera.
El govern de Palafrugell segueix treballant pel compliment estricte del pla de sequera, amb la clara voluntat d'afrontar aquesta nova problemàtica. Hem de, del mes de juliol a agost, hem obert 20 expedients, 20 expedients que bàsicament són comunitats de propietaris, per REC, també alguns particulars amb el tema de piscines, també el REC, i també alguns concessionaris del rentat de vehicles. Per tant, són 20 expedients que estem contents, que estan tramitant. Les sancions van des de 500 euros a 1.500, poden anar, i per tant seguirem treballant. Jo crec que és important fer controls i conscienciar la gent que la problemàtica en relació a l'aigua és una lluita que ens pertoca a tots, i per això també demanem corresponsabilitat a la ciutadania.
I creix el malestar entre els veïns de Calonge i Sant Antoni pel sistema de recollida de residus, Anna Romero.
Des del punt de vista de l'Ajuntament, el sistema de recollida selectiva que va començar a implementar el 2019 era del tot necessari per complir amb els objectius de recollida selectiva marcats per la Unió Europea. Per la configuració urbanística del municipi, amb dos nuclis de població i 37 urbanitzacions, es va apostar per un sistema mixt amb la recollida selectiva porta a porta a la major part del municipi, però mantenir la recollida amb contenidors al carrer de les zones més densament edificades, on no és possible implementar el porta a porta. Tot i que la implantació ha superat un 67% de la recollida selectiva del 2023, superant així el 55% marcat per la Unió Europea, el malestar dels veïns va increixendo, fas de trucar a l'Ajuntament perquè vinguin a recollir l'acumulació d'escombraries de davant de les seves cases i de les zones de recollida selectiva. Han recollit gairebé 300 signatures per posar fi al sistema porta a porta. Encara, però, no han rebut resposta per part de l'Ajuntament. A l'abril, Calonge i Sant Antoni van instal·lar 11 càmeres de videovigilància en diversos punts dels municipis on hi ha els tancats per les illes de recollida, amb l'esperança que els veïns i veïnes facin un bon ús del sistema porta a porta i l'abonament de residus. L'Ajuntament, fins al moment, ha posat multes de fins a 180 euros.
I bones notícies pels càmpings gironins, que van registrar un augment d'ocupació fora de temporada, Anna.
El Girocàmping Pro, organitzat per l'Associació de Càmpings de Girona, està adreçat als professionals del món del càmping i del turisme en general. Enguany hi assisteixen prop de 350 professionals del sector. L'Associació de Càmpings de Girona és la més antiga d'Espanya i compta amb 74 càmpings associats que ofereixen més de 120.000 places d'allotjaments. En la inauguració, el president de l'Associació del Càmping, Miquel Gotanegre, ha explicat que és clau que s'allargui la temporada per poder captar i retenir talent dels seus establiments. A més, ha reclamat més col·laboració de les administracions per l'adaptació necessària del canvi climàtic. En les respostes perquè tothom estigui alineat en un model d'energia més sostenible.
Un quart de nou i concretament i 3 minuts més. Aquesta setmana s'han iniciat les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat a Can Castells, a la plaça de la Vila número 6. Paula.
Aquesta actuació s'inclou dins del Pla Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l'Estartit, concretament en la línia 4.1, que fa referència a la millora de l'acollida dels visitants. A l'immoble s'hi ubicarà l'oficina de turisme, les àrees de promoció econòmica i comerç, els nous estudis de Ràdio Montgrí, així com l'entitat de dinamització comercial Montgrí Comerç. Durant les obres hi haurà moviment de petits camions per tal de portar el material i, per tant, s'intentarà minimitzar al màxim l'afectació a la via pública, així com respectar, tal com es pugui, la circulació del carrer Major i la plaça de la Vila, sobretot a partir de les 10 del matí, que és l'horari d'obertura comercial. Dúnia Olivera, regidora responsable de la coordinació i execució del Pla de Sostenibilitat Turística, ha explicat que aquest és el projecte del pla més important per a Torroella de Montgrí. L'obra té un cost d'execució del voltant de 600.000 euros i una durada aproximada de 14 mesos.
I aquesta setmana s'han iniciat, com dèiem, les obres. Això és el que ens explicava ara l'Anna Romero, però també els equips d'atenció primària de la Regió Sanitària de Girona estan immersos en la campanya de vacunació d'aquesta tardor i algunes ja han començat a administrar les primeres vacunes a la població més vulnerable, concretament les persones que viuen a residències de gent gran. Carla Saló.
Aquest és el cas d'alguns municipis com Girona, Olot, la Bisbal d'Empordà, Banyoles o Pineda, on els professionals d'atenció primària ja han iniciat la vacunació als residents d'alguns dels centres de gent gran de les seves respectives zones. Aquests, juntament amb les persones que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades, seran els primers col·lectius que es vacunaran, una fase que s'allargarà almenys fins a mitjans d'octubre. A la resta de col·lectius a qui es destina la vacunació antigripal i contra la Covid-19 està previst començar la immunització a partir del 16 d'octubre. Segons ha detallat el cap del Servei de Promoció de la Salut de la Subdirecció Regional Girona de l'Agència de Salut Pública, Carles Mundet, s'adreçarà a les persones de més de 60 anys, les persones amb condicions de risc, les dones embarassades, les persones amb immunosupressió, els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics.
Hem començat primer els residents de les residències geriàtriques perquè és les persones més de risc. Vam començar dimarts, avui és la posada en escena i anirem vacunant a les persones residents. A partir del 16 d'octubre doncs, començarem a vacunar el personal sanitari, sociosanitari, les persones de més de 60 anys, també personal, diguéssim, Mossos, policia, també per a les dones embarassades i també les persones de risc de qualsevol edat. Vacunarem tant de la vacuna contra la grip com de la vacuna de la Covid.
La campanya de vacunació es farà als centres d'atenció primària amb cita prèvia. La Regió Sanitària de Girona està treballant per posar en marxa un punt de vacunació poblacional obert a tota la ciutadania on les persones interessades es puguin adreçar tant amb cita prèvia com sense. En aquest cas, com diem, per la vacunació antigripal i també la vacunació contra la Covid.
A la demarcació repartiran un total de 164.165 dosis de vacunes antigripals entre els centres de salut que les han d'administrar. Una quantitat superior la campanya passada, ja que enguany s'han ampliat els col·lectius destinataris. Durant la temporada 2022-2023 es van administrar 140.252 dosis de vacunes antigripals. En relació a la vacunació contra la Covid-19, actualment s'han distribuït un total de 7.740 dosis de vacunes en un primer lliurament, al qual seguiran nous enviaments. Salut administrarà dosi única independentment de les anteriors administrades, incloent els que no han rebut cap dosi, i s'haurà d'esperar com a mínim 3 mesos des de la darrera dosi o des de la darrera infecció. Malgrat que el període prioritari de vacunació és durant la tardor i fins a finals de desembre, com altres anys, les vacunes contra la grip i contra la Covid-19 estaran disponibles fins que finalitzi la temporada estacional, a finals de març de 2024.
Palafrugell destina 3.000 euros per a reconstruir i ajudar la població afectada pels terratrèmols del Marroc. El terratrèmol del 8 de setembre va deixar milers de morts i molts habitatges derruïts. La decisió s'ha pres a la taula municipal de solidaritat i cooperació de Palafrugell. Altres entitats que en formen part també organitzen projectes paral·lels, Falgar Sanyàs.
Els ajuts es canalitzaran a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ja ha col·laborat altres vegades amb l'ENS que té diferents programes al territori. El Fons Català de Cooperació desaconsella l'enviament de material i recomana les aportacions econòmiques a través d'organitzacions fiables i que coneguin les necessitats reals. Així, es redueix el temps d'arribada, el cost econòmic d'enviament i altres efectes ambientals. Al mateix temps, evitar el transport de material en zones amb infraestructures malmeses. També la roba, menjar, medicaments i altres materials útils es poden comprar als països veïns. Comprar productes a prop beneficia l'economia local que la població compri allò que els és més necessari. Palafrugell també estudia com ajudar la població de Líbia, afectada per les fortes inundacions. La situació política del país complica l'arribada d'ajudes, però està buscant una organització fiable que ho garanteixi.
Aquest dissabte arriba el Festival Marrameu a Palafrugell. L'associació Els Trompats organitzarà propostes culturals per reivindicar la cultura i la tradició catalana. Ràdio Palafrugell també hi emetrà en directe els podcasts Coses Xules i Palalovers amb una programació especial durant tot el dia a la plaça del Priorat de Santa Anna. Els Trompats feia anys que volien organitzar una activitat cultural i que pogués arribar a instaurar-se anualment. Pau Casanovas, de l'associació, destaca que volen apropar la tradició a totes les generacions.
Intentar acostar el que és la tradició a la gent més jove, que sembla que últimament costi més que arribin en aquests actes i a les coses tradicionals. Per tant, sempre ho intentem modificar en part el que és tradicional perquè sigui més atractiu per la gent jove i les famílies.
El nom de Marrameu parteix de la cançó Marrameu Torre Castanyes perquè feia anys que havien programat el festival a l'època de la castanyada. Llavors no va poder-se celebrar per la pandèmia i ara ho han avançat perquè faci més bon temps i serveixi com a comiat de l'estiu. A la plaça del Priorat de Santa Anna hi haurà zones diferents, un escenari principal i l'espai de ràdio Palafrugell. Al matí hi haurà l'emissió del podcast Palalovers amb representants d'associacions culturals i també els concerts de Tropico i Folin i la presentació de llibre Matar el nervi d'Anna Pazos. A les 5 de la tarda hi haurà Danes amb la Copla Contemporània en versions actuals al So de Copla i els Capgrossos a Plaça Nova. En parla Paula Plaja dels Trompats.
És una cosa que ens fa molta il·lusió perquè fa molt de temps que a Palafrugell no ho veiem, que es faran sardanes amb la Copla Contemporània i es trauran els Capgrossos.
Amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell han recuperat el Ball dels Capgrossos.
Es va inventar, sobre també ens fa especial il·lusió, originàriament per les festes de primavera. Per tant, nosaltres estem molt vinculats i el que volem fer és doncs, recuperar aquesta dansa, la dansa tradicional, i ja que traiem els capgrossos, que ho facin pel fet de que, del que es van crear.
Després, amb una cercavila, aniran fins a la plaça del Priorat de Santa Anna per fer un taller de xapes per als infants amb la xarxa Palafrugell. I a partir de les 8 del vespre hi haurà l'emissió del podcast Coses Xules sobre la composició musical amb diversos artistes. A les 9 del vespre començaran els concerts de nit amb Boom Boom Fighters i Cucapí, Muixca i Carlos Selecta. També, en aquest cas, esperen una alta afluència en el concert de la Muixca. Josep Vallverdú rebrà avui la distinció de fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols gràcies a la seva contribució i dedicació al municipi. A Mariona Fernández.
El diputat va acordar fa un mes el nomenament de l'escriptor, poeta, narrador, dramaturg, traductor i assagista Josep Vallverdú i Aixalà com a fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta designació va comptar amb la unanimitat de tots els grups municipals. Reconeix la figura de l'escriptor homenatjat, el qual va viure a Sant Feliu de Guíxols entre els anys 1949 i 1956, on la seva contribució va ser generosament, socialment, educativament i culturalment important al municipi. Vallverdú escrivia articles al setmanari Àncora. També fou director i professor d'una acadèmia, a més d'un dels impulsors del Liceu Abat Sunyer, l'actual Institut Sant Elm. Va ser delegat de Cultura, centre excursionista Montclar, i va esdevenir vocal i secretari de l'Institut d'Estudis Guixolencs. També va treballar al municipi en tasques relacionades amb el suro i en l'àmbit administratiu, entre moltes altres ocupacions.
I ahir al matí es va produir un xoc entre una furgoneta i un cotxe a la GI-667 a Calonja. L'incident va provocar que el segon turisme acabés encès en flames, Arnau.
Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 10:51 del matí i dues dotacions van acudir al lloc dels fets. A les 11:23 van informar que l'incendi estava extingit. Afortunadament, no va haver-hi afectacions personals. Tot i el treball de les dotacions de bombers, el vehicle va quedar totalment cremat. D'altra banda, també es van desplaçar unitats de Mossos, el SEM i la policia local per l'afectació que es va produir a la via G667, en la qual el trànsit va estar tallat al voltant d'una hora.
I també esclata un cable de llum al carrer Major de Sant Feliu Maria.
En un primer moment només semblava que hi havia hagut un llampec i més tard s'ha sabut que havia petat un cable provocant una explosió en el quadre de llum, segons informa la policia local de Sant Feliu. L'incident va afectar la llum dels habitatges i comerços situats del número 26 al 38 d'aquell carrer, però afortunadament no hi va haver ferits. Tot i això, es va tancar l'accés al carrer Major per precaució, segons va publicar l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. En aquest sentit, van acudir al lloc dels fets efectius de bombers, policia local, Mossos d'Esquadra i, a més, la companyia elèctrica, que va revisar els quadres elèctrics per poder restablir la llum.
La nau dels 50 metres de Palamós ja està a punt per poder acollir, a partir d'avui, una nova edició de la LAN Party, la Festa de la Cultura Digital, Paula.
La Festa de la Cultura Digital oferirà un any més un munt d'activitats per endinsar-se en el món de les tecnologies i dels videojocs, una celebració gratuïta i oberta a tothom, que ha estat organitzada per l'entitat Palamós Tecnofan i pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós. L'esdeveniment comptarà amb dos espais diferenciats, d'una banda la zona 1 o zona LAN, que oferirà fins a un màxim de 100 llocs habilitats per a joves que es vulguin connectar en xarxa en els seus ordinadors. Aquesta zona s'obrirà demà divendres a les 10 del matí i està destinada a un públic major de 14 anys, el qual haurà d'haver fet la inscripció prèviament mitjançant la pàgina web. El segon espai de la LAN Party serà la zona 2, oberta a tots els públics amb activitats diverses per jugar, competir o provar les darreres tendències de la cultura gamer. Aquest àmbit estarà en funcionament els dies 30 de setembre d'11 a 10 de la nit i el 1 d'octubre d'11 a 9 del vespre.
I quines novetats tindrem enguany?
Doncs destaquem que enguany hi haurà una zona especialitzada en jocs de Nintendo, també un taller de demostració del programa Blender, que és d'animació en 3D i d'efectes especials, o una xerrada inclusiva sobre el col·lectiu LGTBI en el món dels videojocs i l'oci modern. La LAN Party comptarà també amb la presència de dos youtubers reconeguts del món dels videojocs, com són l'Arlan360 i Koyuki. Aquests jugadors faran una retransmissió en directe en el seu canal La Poción Roja des de la nau, el diumenge 1 d'octubre d'11 a 1 del migdia. Paral·lelament a aquestes activitats interactives, l'esdeveniment comptarà amb una zona firal on s'hi podran trobar productes relacionats amb l'ànime, el manga o la ciència-ficció, entre d'altres, així també com estands de diverses associacions i artistes que exposaran les seves creacions.
Més de 150 músics i cantaires celebraran l'obertura de la plaça del Monestir de Sant Feliu. A partir de demà, a les 6 de la tarda, s'han programat diferents activitats per celebrar l'obertura de la plaça i l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols, Maria.
Diferents formacions com la Coral Cipsella de Sant Feliu de Guíxols, el cor de la Capella Musical de la Porta Ferrada i l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Música del municipi oferiran cada una dues peces del seu repertori. Una tarda musical que clourà amb una audició de sardanes de la Copla Ciutat de Girona, acompanyada de la Colla Gegantera. A banda de la música, la vetllada començarà amb un espectacle infantil de titelles gegants, les Nòmades d'Actua Produccions. I quan el sol comenci a desaparèixer, s'ha previst un espectacle de llum, foc i pirotècnia des de la Torre del Fum, amb una encesa massiva de bengales. Les obres de la plaça del Monestir van començar el 26 de setembre de 2022 i uns dies més tard van iniciar-se les de l'Avinguda Juli Garreta, la via que va parar la plaça. La reurbanització de la plaça del Monestir comportava diferents accions per convertir-la en un punt neuràlgic de trobada ciutadana. D'una banda, es va fer l'ampliació de les voreres del carrer de Callao, la cantonada del carrer de l'Hospital i el davant de l'Hostal Zúric, la qual cosa va comportar l'ampliació de la seva terrassa. També es va recuperar la cota original de la porta de l'Arc de Sant Benet, que havia anat acumulant terres al llarg dels anys pel pendent immediat. Pel que fa a l'avinguda de Juli Garreta, s'ha fet un passeig de plataforma única amb jardineres en tot el recorregut per crear una delimitació física entre vorera i calçada. Una ampliació que ha aconseguit connectar el mar amb el principal element patrimonial de la ciutat, el monestir.
Moltes gràcies, Maria. Passen gairebé 3 minuts de 8:45. I ja encetem el repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol i de la dura prova de foc del Palamós al camp del Vic. Amb un sol punt en dues jornades, els blau i grocs es desplacen a l'estadi del Vic, un dels conjunts més potents de la categoria. Els osonencs han fet a ple de punts fins al moment amb 6 de 6 i comanden la classificació juntament amb el Lloret i l'Europa B, Sergi Villena.
Sens dubte, la Unió Esportiva Vic serà un contrincant de pes per als homes d'Àlex Redondo, que es volen estrenar en l'apartat de victòries el més aviat possible. El duel es jugarà demà dissabte a les 4 de la tarda a l'estadi Hipòlit Planàs de la capital osonenca.
I nova jornada en el grup 1 de la segona catalana i els 4 equips del Baix Empordà, com dèiem els titulars, jugant fora de casa. Dissabte el Palafrugell visita la Vidrarenca, el Calonge juga al camp del Fornells i l'Atlètic Bisbalenc viatja fins a Lloret. Per diumenge ens espera el Calaguidó Bellcaire, Sergi.
Anem a pams. El Palafrugell, que té dos punts i es troba molt a prop de la zona de descens, visita el camp de la Vidrarenca, que amb 6 punts ocupa una meritòria quarta posició. Per la seva banda, el Calonge, que per ara és el millor classificat dels 4 baixempordanesos, amb 3 punts i una posició intermitja a la taula, tindrà un complicat test al camp del líder Fornells. Igual de difícil serà el partit de l'Atlètic Bisbalenc, que ara mateix és el cuer de la categoria, a l'estadi del Joventus Lloret, que és segon empatat a punts amb el Fornells. Palafrugell, Calonge i Bisbalenc jugaran demà dissabte a la tarda i diumenge el Bellcaire, que és penúltim i també busca la reacció, es desplaçarà fins a Blanes per enfrontar-se al Cala Guidó. Els blanencs són novens amb 4 punts i sempre són un rival dificultós al seu camp.
I el Bisbal Bàsquet debut aquest cap de setmana a la Lliga EVA. Després de la brillant classificació per a quarts de final de la Lliga Catalana EVA, que disputaran el pròxim 12 d'octubre, l'equip bisbalenc inicia demà dissabte la temporada regular de Lliga i ho farà a Barcelona.
Enquadrat al grup C, el Sol Gironès Bisbal s'estrena a la pista del Secció Esportiva Santa Eulàlia. Els homes entrenats per Carles Rofes, que ja van fer una gran campanya l'any passat, han rejuvenit l'equip incorporant els germans Espinosa i a Ferran Díaz. Les expectatives són altes per aquest curs i es considera que l'equip de la Bisbal d'Empordà té potencial per aspirar a tot. El maig contra el conjunt barceloní es disputarà demà al pavelló Virrei Amat de Nou Barris a partir de 6:15 de la tarda.
I en aquest cas també si seguim en repàs, hem parlat del Bisbal Bàsquet, però sortim de les nostres, de la nostra comarca i anem a parlar dels equips de la ciutat de Girona, que aquest cap de setmana el protagonisme principal se l'emporta el futbol i és que el millor Girona espera el Madrid. El conjunt blanc i vermell no vol despertar del somni que està vivint en aquest començament de la temporada. Líders en solitari gràcies als dos gols de Dovki i Eric García a Villarreal en la jornada intersetmanal i demà reben el Madrid a Montilivi.
Els blancs són segons a un punt dels gironins, però són conscients que el Girona vendrà molt cara a la seva pell. Encara perdura el record de la golejada de l'any passat a Montilivi amb protagonisme destacat del Tati Castellanos. El discurs de Mitchell apel·lant a la prudència és molt indicat per no desfermar l'eufòria entre els seus jugadors, però l'afició sí que ha de gaudir d'aquest moment històric i segur que demà a Montilivi serà una festa per empènyer l'equip a mantenir el lideratge de la Lliga.
I pel que fa al bàsquet, destaca la disputa de la fase final de la Lliga Catalana Femenina per part de l'Espart Girona des d'avui divendres i fins diumenge. L'Unir Girona vol oblidar el mal començament de la Lliga Femenina aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell. I és que la Lliga regular queda aparcada aquest cap de setmana just quan s'ha jugat només una jornada. I la Federació Catalana de Bàsquet ha programat la fase final de la Lliga Catalana des d'avui divendres. La competició jugarà en el format de final a 4 i avui es disputen les semifinals. L'Unir Girona s'enfronta al Barça, mentre que el Cadí la Seu ho farà contra el Buet Mataró.
Les vencedores dels dos duels accediran a la final, que es disputarà diumenge a les 5 de la tarda. El Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell acollirà tots els partits. I l'equip de Laura Antoja vol oblidar la contundent derrota de la primera jornada de Lliga davant del Saragossa i espera que aquesta fase final de la Lliga Catalana pugui esperonar les jugadores.
Moltes gràcies, Sergi Villena, també per les prèvies d'aquest cap de setmana. Dilluns farem un repàs de tota l'actualitat esportiva. Són 2:15 de 9 del matí. El grup Porvó celebra el 57è aniversari amb el tradicional concert al Teatre Municipal de Palafrugell. Els actuals membres de la formació i els que n'han format part interpretaran un repertori diferent al que fan habitualment a les cantades d'havaneres. Per parlar-ne més, per saber-ne més, avui tenim els nostres micròfons en Carles Casanovas. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
És ja una tradició, no?, el concert del grup Porvó?
Sí, sí, sí. Ja fa molts anys que celebrem l'aniversari del grup. El que passa que al principi el celebràvem a la plaça del Portbó de Calella Palafrugell, però teníem molta aglomeració de gent, hi havia poc espai, la cosa es va anar complicant i al final vam decidir de passar-ho al Teatre Municipal. I des de fa ja uns anys que ho fem en el Teatre Municipal, sí.
A més, és aniversari del grup Portbó i per tant també hi participa membres de la formació que ja no formen part del grup.
Sí, és un concert completament diferent dels que estem acostumats a sentir al grup Arbó. És més que un concert, és una celebració. I aleshores ens trobem tots els que hem estat vinculats al grup Arbó o al grup Arbó d'alguna manera o altra, els que poden venir o els que volen venir, i entre tots doncs, fem una trobada de cançons que són les que cantàvem quan vam començar el grup, perquè més o menys per dir-nos una mica l'enllunya de sobre que tenim d'aquelles cançons que ara ja gairebé no se senten a les cantades.
Recordem que fa poc hi va haver-hi el relleu, no?, en el grup Orbó. En el teu cas, sí, encara continues vinculat amb el grup, si no m'equivoco, amb la direcció musical.
Sí, aquest any, fins al desembre.
Fins al desembre.
Encara he estat vinculat i estic vinculat en el grup, porto la direcció, porto tot el tema administratiu i de contactes i d'agenda, però al desembre ja em penso que tenen el camí prou bé, ja estan molt ben carreglats i ja poden caminar sols, o sigui, a partir de l'any que ve seré un ex com tots els altres.
Però tots, com dèiem, us en retrobeu en aquests aniversaris del grup Orbó. No sé si ens pots fer un petit avançament d'algunes peces que podrem escoltar aquest diumenge.
A veure, això està encara molt per definir, perquè avui ens vam trobar tot just fa pocs dies, avui ens tornarem a trobar aquesta tarda, encara n'hi ha peces que s'han d'acabar de decidir si els fem o no els fem, en funció de com surtin en els ensajos. Però vaja, són cançons que no són habituals a les cantades normals ni de Porvó ni dels grups. Són cançons d'aquelles antigues que cantàvem, ja t'he explicat, quan érem molt més jovenets. Hi haurà una primera sortida del grup que està en actiu ara, que farà unes 3-4 peces de les cançons que es fan ara en l'actualitat. I llavors sortirem tota la resta i farem doncs la festa de tot el que es feia fa 60 anys enrere o 50 anys enrere. Són cançons que la gent de Palafrugell, a molta de la gent que vingui, els hi sonaran perfectament, perquè possiblement els han fins i tot cantades.
És a dir, peces d'aquestes que formen ja part de la tradició.
Exacte, la tradició cavallenca, més aviat, eh? De les que vam aprendre dels avis quan començàvem.
Que potser s'estan perdent? O no?
Bé, hi ha alguna... No, hi ha alguna que es canta molt poc, és que perdre-se són peces que es canten molt i molt poc, i alguna altra que no és que s'estigui perdent, sinó que bé, per una raó o l'altra, per exemple, Vestida de nit, la va fer el nostre segon director, en Càstor Pérez, aquesta també sonarà. La Gavina, que la va fer el primer director, que va ser aquest, en Frederic Cirés, que és una peça que no podem oblidar-la, però la farem en castellà perquè és tal com la va escriure ell. En castellà farem la versió original. A cap cantada sentiràs La Gavina en castellà. Nosaltres la farem en castellà per conservar aquella primera manera que va escriure en Cirés a la seva xicota quan la tenia a Cuba.
Ara estava llegint que el grup Orbó ho han registrat 23 discos amb més de 220 temes diferents, és així?
No està actualitzat això, ja són 26.
Ja en són 26, doncs ja això s'ha d'actualitzar.
S'ha d'actualitzar. Ja són 26 i la quantitat de temes diferents ja no ho sé. Són més de 230, però no te puc dir la quantitat exacta de temes diferents. N'hi ha molts de repetits, amb diferents versions, però de diferents passen de 230.
Aquest diumenge tindrem aquest concert, és el 57è aniversari del grup Orbó, que es farà al Teatre Municipal de Palafrugell, i també posa que és un concert a benefici de Càritas Palafrugell.
Exacte, sempre s'ha fet... Bueno, al principi el fèiem per l'Associació del Càncer, però des de fa uns quants anys ja, no recordo si 4 o 5, ja vam pensar que havíem d'ajudar a casa més aviat que en general. De fet, sempre ha sigut un concert benèfic. Fins i tot alguna vegada havia fet per la Sil d'aquí, per la Frugell. Però ara últimament el fem per Càritas, perquè ens sembla que és la part que està més tocada en aquests moments de per la Frugell.
El preu és de 10 euros. Es pot, sí. On es pot comprar? Això,
el municipal el mateix dia, o bé entrant a la cultura de Palafrugell, diu els espectacles que hi ha, clicant al nostre espectacle pots comprar una entrada.
I pel que fa a l'actualitat del grup Portbó, no sé si també ens vols explicar alguna cosa, alguna cantada que tingueu preparada o alguna cosa així.
Bé, ara queden poques cantades, ha sigut un any força bo. Ens queden, em penso que unes 10 cantades per fer, encara en el transcurs de l'any, i alguna que pugui sortir. Però bé, bueno, jo dono per molt positiva aquesta temporada, després del Covid les coses van canviar molt i torna a créixer a poc a poc, i crec que aquesta ha sigut una temporada molt bona. I bueno, ja et dic, ens queden 10 concerts aproximadament, i bueno, estem contents de com va el grup.
Perfecte, doncs Carles Casanovas, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies a tots.
Tres quarts de nou i la Carbonera s'ha convertit amb els anys en tota una festa per als veïns de Forallac i de la resta de les contrades. Demà, a partir de les 9 del matí, els veïns de Forallac ja comencen a preparar l'estructura de troncs de la Carbonera. Per parlar-nos d'aquesta tradició al municipi, avui ens visita el seu alcalde, Josep Sala. Bon dia.
Bon dia.
Una tradició ja, no?, en el seu municipi?
Bueno, sí, va ser una... Un dia vam començar per curiositat què passava, i ara ho hem convertit en una tradició i en una festa ja assenyalada dins del municipi i bueno, i al voltant també.
Per qui no sàpiga què és la Carbonera, en què consisteix?
Bueno, la Carbonera no és ni més ni menys que el que es feia abans, que era, que és com un, per dir-ho, perquè ho entengui tothom, és un forn, sense un forn muntat allà mateix de terra, doncs un forn de llenya que cou, com si cobrés pa, i com està cuit, doncs és el carbó. I el carbó aquest, doncs, ha de ser... no és una cosa que sigui llenya cremada, sinó que porta les mateixes calories que abans de carbonar. El que passa que li reduïm dècil, li reduïm doncs, volum, que és el que és bàsicament la Carbonera. Bueno, perquè es fa una Carbonera, o perquè es feien les Carboneres, no?
I quan s'encendrà la Carbonera aquest any?
El 12 d'octubre. Això ja, diguem, és un costum de sempre, que van posar el 12 d'octubre, no per celebrar res, sinó perquè, mira, va caure així, i sempre són el 12 d'octubre s'encén, i normalment són la setmana del 12 més dues setmanes, que aquest any em sembla que ens anem al 29, doncs el 29 serà, doncs, ja de plegar, de recollir el carbó, de recollir tot el carbó, i esperar l'any que ve.
Per tant, demà és quan es comença a preparar l'estructura i després s'encén el 12, si no m'equivoco.
Exacte. Demà l'estructura, en pilar, que se'n diu, i després el dissabte següent, que no sé com, si som el 7 o el 8, doncs és embalumar i enterrar, que és el que es fa, no? O sigui, enterrar-la de terra amb un 20 centímetres d'aquesta pila de llenya, que demà farem, doncs, 20 centímetres de terra a sobre aquesta llenya, i això és allà on es converteix en el que deia el forn, no? Fem un forn tapat, o sigui, amb la llenya dintre i tapat de terra, i això fa l'efecte d'un forn.
També hi haurà una xerrada relacionada amb la Carbonera, estem parlant de les trementinaires, l'ofici antic de les trementinaires i tot el procés de creació de la trementina. Què són les trementinaires?
Bueno, les trementinaires... En aquest cas, la trementinaire que conec, que doncs, viu al Pallac, qui farà aquesta xerrada? Les trementinaires, vull dir, jo de petit, doncs recordo que quan venia en aquest temps, doncs, com es havia acabat la floració i la recollida de moltes herbes, doncs, que són medicinals, doncs, no sé si eren de la Cerdanya o del Ripollès, bàsicament, doncs que la trementinaire que passava casa per casa, en els pobles, a vendre aquells ungüents i aquells remeis, que hi havia, doncs, naturals de el que et deia, les herbes que havien florit, o altres classes de coses, doncs, per mi el, no enfermetat, sinó per mi el qüestions diferents, no? Això de la trementinaire d'aquesta que es desplaçava de muntanya, i venia, doncs, aquí a la plana, doncs, la plana, em vaig pensar més en la Sardana, doncs, que del pastor és la muntanya, no? que venia doncs els remeis per i ungüents que servien per curar molta gent doncs, durant tot l'any.
Per tant, ja és una d'aquelles professions que va desapareguent o ha desaparegut.
Evidentment, les farmàcies, diguem, les pastilles segurament donen tant o millor solució, el que passa que no són tan naturals i bueno, no, és un sistema diferent, vull dir, no existeixen, però sí que és maco saber allà on són els trementinaires i per què servien, no? Que havien creat un equip de seguidors, doncs una gent de seguidors que esperava el nostre mantinaire que els vingués a portar el medicament per bona part de l'any per el peu del reuma de qualsevol cosa, no?
De fet, serà una xerrada sobre les trementinaires a càrrec de Neus Dilmé el divendres 20 d'octubre, 7:45 del vespre, per tant, encara queda una miqueta. Sobre el tema de la carbonera, com va néixer aquesta festa?
Bueno, aquesta festa va néixer que hi havia dues persones que eren en Lluís de Pla i en Simon Cruanyes, doncs que un dia van voler fer d'amagat perquè era bueno, una qüestió d'una cosa d'orgull, no? Els hi van dir, jugaven al dòmino i els hi van dir, vosaltres ja no sabeu ni què voleu saber jugar al dòmino si ja no sabeu ni fer carboneres. I els dos homes, amb el seu orgull, es van no ofendre, sinó que es van picar. I se'n van anar en el Metges, que és el terme de Cruïlles, i d'això, o sigui, i allà d'amagat van fer la llenya i la van apilar per fer una carbonera petita, però ens venia el dia que encara sabien fer carbó. L'única cosa que els va... els hi va... diguem, el fum de la carbonera, que en fa molt, els va delatar. O sigui, ells volien fer-ho allà quiets, i sense dir res, portar-li en aquell el sac de carbó i veure com sabem fer carbó, doncs els va delatar i ja va començar a haver-hi gent, no? Van fer dos carboneres aquí al Metges i després ja no tenien el suport de ningú ni, bueno, de la gent simple, dels ajuntaments i tot això, no. I va ser com realment jo els coneixia i parlant i vaig dir, escolta, jo crec que el nostre municipi ens interessa, doncs, fer la carbonera, doncs, perquè ens agrada, doncs, recuperar, més que recuperar, doncs, que anar fent oficis d'aquests que es van perdent, doncs, poder-los ensenyar, doncs, en els més petits i els que no saben, no? I així es va ser. O sigui, després van venir aquí a Sant Climent, a Forallac, i, bueno, a partir d'aquí anar agafant, doncs, la volada que ha agafat i amb molt èxit i molt contents i molt orgullosos de fer-ho, no? Vull dir que hem fet d'una cosa que abans era un ofici o una manera de sobreviure doncs, amb els carboners, doncs hem fet una festa i amb molta pedagogia per aprendre, no? I, doncs, venen moltes escoles doncs, de nens que mai a la vida han vist una carbonera doncs, a visitar-ho. No sé, hi ha vegades que venen en un dia 400 o 500 nanos i, o el que sigui, venen escoles de per tot, de Girona, de Palafrugell, de més lluny i més a l'hora.
Estem parlant amb Josep Sala, que és l'alcalde de Forallac, sobre la carbonera, que de fet demà es començarà a fer la preparació per poder-la encendre el 12 d'octubre. Durant tot aquest procés, entre que es prepara, s'encén i després doncs, acaba el procés, es poden fer visites?
Es poden fer visites?
Sí, es pot visitar aquesta carbonera.
Oh, i tant, les 24 hores del dia està en allà amb cremant, més que cremant, doncs també fum, carbonant, perquè això no para, i amb dues persones sempre que estan allà custodiant-la, no?, vigilant-la. I després aquí, doncs és això que es pot visitar l'entorn, que és un entorn natural i privilegiat, jo diria, i, bueno, i el que fa molta gent, doncs és que porta, doncs, agafa les costelles de xai o el que sigui, la botifarra, i se'n ve cap allà, hi ha les barbacoes que es pot fer foc i bueno, la gent sopa, dina i fa tot el que li sembla, o sigui, un dia de càmping, o hi ha vegades que és de dies i hi ha vegades que és nocturn, perquè a la nit hi ha molta gent. I això és el que hi ha, no?, doncs visitar-la, però disfrutar de l'espai, de l'entorn, i de tot el que es pugui fer amb una mena de... que en diguem una mena de plec, no? I això és cada dia i les 24 hores, els 15 dies o el 18 que dura.
De fet, també ara llegia que Antoni Martí farà visites comentades de dilluns a divendres a les 4 de la tarda i els caps de setmana a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Per tant, també deu ser una manera per poder conèixer més què és el que amaga, no?, la tradició que hi ha al darrere de la Carbonera.
Sí, això Antoni Martí, vull dir que això no ho havia dit, doncs sí que ja fa uns anys que ho fa, abans ho feien dos carboners, doncs que ja no hi són, i després ara Antoni Martí ha agafat el relleu de fa 3 o 4 anys i crec que amb molt bon criteri i molt saber doncs, explica doncs, amb aquestes visites doncs, el procés de la Carbonera. També hi ha una regió marillà a la vora que cada dos anys l'encenem, aquest any no toca, i vull dir que els hi fa una visita, diguem, una visita a un col·loqui doncs, interessant doncs, per tothom que vulgui saber i aprendre o desvetllar la curiositat de saber com funciona una carbonera, per dir-ho així, no?
Hem parlat amb... Sí, digui.
No, dic que és difícil, doncs, explicar-ho així, com ho explico jo, sense veure-ho, no? Doncs allà, doncs, el que vulgui, i als mitjans, doncs, els elements que es parla i saber com funcionen i tot això. Això és el que fa Antoni Martí.
Hem parlat amb l'alcalde de Forallac, Josep Sala. No sé si abans d'acabar vol destacar alguna cosa més.
Bueno, jo crec que falta molta pluja, però que ens deixi uns dies tranquils perquè la gent pugui venir a disfrutar. Perquè si plou, després no... O sigui, és allò que no plou mai a gust de tothom, però en aquest cas, doncs, si aquest quina dia ens respecta, doncs, o que si ho fa, doncs, ho faci moderadament, doncs, que la gent, doncs, pugui venir a disfrutar com fa cada any, doncs, que és una pila de gent, no? I s'ho esperen, i per tant, doncs, si s'organitza, doncs, que sigui ben profitós per tothom i que sobretot doncs, que el que recomanaria a tothom doncs, que vinguin per l'altra banda doncs, que posi la cura necessària doncs, perquè estem a mig del bosc amb un medi natural i un medi doncs, fràgil aquest any per la sequera i per moltes coses, no? Només dir això, que vinguin, però anem una mica amb cuidado aquest any.
Perquè si plou, a part de que la gent pugui no venir, afecten el procés de la carbonera?
No. Home, si plogués un disbarat doncs, com aquests pastos que han caigut aquestes trompes d'aigua, doncs poder sí, no? Però generalment doncs, per la pluja no li fa cap mal. El que passa que és de els dos carboners que hi ha allà, que fan guàrdia i el que vulguis, doncs com han d'anar a mirar la pila. La pila és la pila de la carbonera, no? Doncs, esclar, si plou, encara que plogui un ruixadet, doncs sempre és de més mal fer que pas que faci bon dia, vull dir-ho així, no? Però, bueno, el temps sí que la carbonera podrem saber com... o podem intentar saber la feina i que carboni, no? Però el temps sí que no el podem pas dominar.
Hem parlat amb Josep Sala, alcalde de Forallac. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Darrers instants del supermatí del dia d'avui, en aquest divendres, falten 3 minuts per les 9 del matí. Avui que us hem explicat que l'estiu acaba amb almenys 88 sancions per consum excessiu d'aigua al Baix Empordà. Carla.
El municipi de la comarca que més sancions ha posat ha sigut Begú. Cal recordar que el consum d'aigua per persona era de 230 litres per dia.
I malestar a Calonge i Sant Antoni pel sistema de recollida de residus. Anna Romero.
Diversos veïns volen acabar amb el sistema de recollida porta a porta, implantat l'any 2019, en seguir veient les actituds incíviques per part d'alguns ciutadans que deixen residus que no pertoquen a contenidors de recollida.
Els càmpings gironins s'enregistren un augment d'ocupació fora de temporada que consolida la desestacionalització del sector.
En concret, el maig es va incrementar un 18% en relació al mateix període del 2022 i aquest setembre la demanda ha anat a l'alça, sobretot en turisme sènior francès i anglosaxó. Així ho ha revelat el sector durant la inauguració del 5è Congrés Giro Camping Pro, aquest dijous al Teatre Municipal de Lloret de Mar.
Torroella inicia les obres de remodelació de l'edifici de Can Castells. Paula.
Aquesta actuació s'inclou dins del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l'Estartit. A l'immoble s'hi ubicarà l'oficina de turisme, les àrees de promoció econòmica i comerç, els nous estudis de Ràdio Montgrí, així com l'entitat de dinamització comercial Montgrí Comerç.
Comença la campanya de doble vacunació contra la grip i la Covid-19 als centres de gent gran de les comarques gironines. Carla.
La primera fase de demarcació compta amb 7.740 dosis de vacunes contra el coronavirus. Salut administrarà dosi única independentment de les anteriors administrades, incloent-hi els que no han rebut cap dosi.
I Palafrugell destina 3.000 euros per a reconstruir i ajudar la població afectada pels terratrèmols del Marroc, Falgàs.
El terratrèmol del 8 de setembre va deixar milers de morts i molts habitatges derruïts. La decisió s'ha pres a la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell. Altres entitats que en formen part també organitzen projectes paral·lels.
Tot plegat són algunes de les notícies que us hem explicat en el supermatí d'aquest divendres, ja 29 de setembre de l'any 2023. Tot plegat a les portes d'un cap de setmana amb uns termòmetres que seran més alts del que pertocaria a les acaballes del mes de setembre i havent entrat ja a la tardor. Que passeu un molt bon cap de setmana i a partir d'aquest dilluns a les 8 del matí hi haurà més supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal. Molt bon cap de setmana, a reveure'm!